Molt bona tarda, són les dues. Els candidats a l'alcaldia cremen els últims cartutxos abans de les eleccions municipals del pròxim diumenge.
Notícies migdia. Núria García.
Ho han fet durant el debat de candidats organitzat pels principals mitjans de comunicació de Sabadell, que va tenir lloc ahir al vespre a l'auditori del carrer Laci. L'estat actual de la ciutat, l'habitatge, la mobilitat o la política de pactes l'endemà del 28M han estat els temes a debat que ha deixat alguns cara a cara entre caps de llista, com el protagonitzat entre Joan Mena i Lluís Matàs pel model de ciutat o entre Gabriel Fernández i Marta Ferrés pels projectes que s'han tirat endavant durant aquest mandat. De seguida repassem què va donar de si el debat d'alcaldables, que també va tenir alguns moments inesperats, com la irrupció d'un grup d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca a l'auditori. Un debat, per cert, que podeu recuperar al nostre portal web. Altres temes que abordarem durant el Notícies Migdia és l'estat de situació de Rodalies o la inauguració avui del Festival Observa, que pren el relleu a l'Embassat.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Passem la situació del trànsit. Comencem parlant de la C15, que està tallada a Vilanova i la Geltrú en direcció a Vilafranca del Penedès per un accident. També hi ha retencions de més de 2 quilòmetres a la P7 a Viladasens en sentit nord, on només hi ha un carril obert, també a conseqüència d'un accident. I un altre accident talla a aquesta hora la C66 a Porqueres en sentit Girona. Per tant, situació força complicada a aquesta hora. També s'està fent pas alternatiu a la C14-15B a Caldes de Montbui per un altre accident, i també hi ha retencions a la C352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles en direcció cap a la C17, en aquest cas per unes obres. Per tant, precaució, molta precaució a la carretera. Trànsit complicat a aquesta hora també a conseqüència de la pluja. Els candidats a l'alcaldia han posat totes les cartes sobre la taula en el debat decisiu d'aquest dimecres al vespre. Tots ells han aprofitat l'oportunitat per convèncer els indecisos d'última hora de cara a les eleccions d'aquest diumenge, i un dels aspectes que més ha despuntat és l'habitatge. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'emergència habitacional que pateixen molts sabadellencs s'ha evidenciat amb una irrupció de la plataforma d'afectats per la hipoteca a l'auditori Laci. Sota el lema "Com pot ser? Cases, gent sense casa, cases sense gent", han reclamat solucions efectives i urgents al respecte.
I ha estat aquí quan els 7 candidats han exposat les polítiques que impulsarien per revertir la situació.
L'alcaldessa i candidata del PSC, Marta Ferrés, creu que el problema no se soluciona amb una política concreta, sinó que en calen moltes.
Jo sempre dic que no hi ha una sola política en temes d'habitatge, n'hi ha moltes. I per tant, ja des de la Vimussa, amb la construcció de més de 500 habitatges que ja estem començant a fer, també posar en marxa SB de Lloguer Social, que és l'empresa mixta que tenim a la ciutat, que no tothom la fa servir i nosaltres la volem fer servir, també amb el tanteig i retracte, que és un altre mètode per adquirir habitatges doncs, que ja estan fets, i també doncs, cedint terreny a cooperatives. Per tant, fer-ho tot per intentar doncs, aconseguir posar com més habitatge públic al mercat millor, per intentar contenir i baixar els preus.
Però l'alcaldable d'Esquerra Republicana i la Crida, Gabriel Fernández i Nani Valero, li han retret que no hagi complert el pla previst en el mandat anterior, durant el quadripartit.
La ciutat no ha sigut capaç, per exemple, vam deixar 10 milions d'euros per poder gestionar compra per tanteig i retracte en el mandat anterior. Han passat 4 anys, no han arribat al 25% de la compra i han quedat 7 milions i mig sense fer la despesa per a l'habitatge, com si no sobrés això.
Però tenim un pla local d'habitatge fet i aprovat en el govern anterior, el 2019, i en allà hi ha una previsió que fins al 2024, és d'aquí a tocar, 6 mesos, s'han de complir promocions projectades de 362 habitatges nous i 250 adquirits en tanteig i retracte. Han passat 4 anys, Covid, sí.
Senyora Valera, d'acabar.
Però tot això no s'ha complert, no s'ha arribat ni a 100. Per tant, promeses de números les justes.
El cap de llista de Ciutadans, Joan García, tomba tot això i afirma que no s'ha fet cap pas endavant en matèria d'habitatge. Al contrari.
Torno a dir, no s'han fet polítiques d'habitatge a Catalunya ni a Sabadell. Encara més, l'únic que ha aconseguit la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya, la 11-2020, si no recordo malament, va ser de control del lloguer, del preu del lloguer, va ser primer augmentar els preus, sobretot, d'aquelles rendes o d'aquells lloguers que eren més baixos i només rebaixar els preus d'aquells lloguers que eren més alts, per tant, no va aconseguir el que volíem.
Però més enllà d'incrementar el parc públic d'habitatge, en Comú Podem defensar que cal rebaixar els preus actuals del lloguer. Joan Mena és el cap de llista.
La mitjana del lloguer a Sabadell són 880 euros, amb marges de 1.000 euros al centre, 900 euros a la Creu Alta i 747 al barri de Can Uriac, moltes vegades per sobre de les quotes hipotecàries. Per tant, no és de sentit comú que tinguem hipoteques més barates que preus de lloguer en aquesta ciutat.
I per la seva banda, Lluís Matas, de Junts, es compromet a augmentar un 1% el volum d'habitatges socials de la ciutat per aproximar-se a les ràtios europees.
Més habitatge públic, més inversió. La Unió Europea diu que hem d'estar al voltant del 15%, aquí a Sabadell en tenim al voltant del 2%. Ens comprometem a tot el nostre programa a arribar al 3%. Tenim Vimusa, que és un cas d'èxit, aprofitem-lo. També amb públic o privat, evidentment. On no arribi Vimusa també hem de poder activar el canal públic o privat.
L'alcaldable del PDeCAT, Amadeu Papiol, insta a aprofitar els actius actuals per evitar perdre talent i població.
A Sabadell hi ha prou espai, prou immobles que estan desocupats, que podrien ser revertits perquè puguem tenir això i que no es produeixi aquesta transició que hi ha dels veïns de Barcelona cap a Sabadell, de Sabadell cap a Castellà.
Sí, com sigui, cadascú té el seu punt de vista sobre com està la ciutat més enllà de l'habitatge avui dia. Evidentment, hi ha tota una escala de grisos entre les diferents formacions, però el partit de l'alcaldessa, el PSC, i el principal grup de l'oposició, Esquerra, tenen una visió antagònica.
Sabadell està en marxa, aquests tres elements que deies, no, Jordi, el dia a dia, la neteja, la jardineria, la mobilitat, està millor, encara queda molt per fer, però hem millorat.
Certament jo crec que la ciutat està en marxa, però en una marxa enrere, en moltes qüestions. Per què? Perquè els de sempre ens porten als llocs de sempre.
Una vegada passat el debat i en poc més de 24 hores per acabar oficialment la campanya electoral, només queda esperar a veure què passa el 28 de maig.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Al marge d'aquest debat, avui és l'últim dia per votar per correu i això significa que les eleccions ja estan a tocar. De fet, demà acaba oficialment la campanya electoral i 48 hores després, diumenge, més de 5 milions i mig de catalans estan cridats a les urnes. Són 67.000 més que en les municipals del 2019 i en clau local, l'olla ja fa xup-xup. Ahir, l'últim debat, amb els principals candidats que es disputaran l'alcaldia, va omplir, com dèiem, de gom a gom l'auditori del carrer Lassi i, en paral·lel, els partits s'afanyen a explicar les seves últimes propostes a través d'actes, carpes i vídeos a les xarxes socials. Tot seguit, ho repassem.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
En el penúltim dia de campanya electoral, el Partit dels Socialistes de Sabadell presentarà les seves propostes en matèria de mobilitat. Ho farà aquesta tarda a les 5 en una roda de premsa per presentar les propostes del partit sobre mobilitat, concretament mobilitat ferroviària. L'acte tindrà lloc al Parc d'Odessa, a Calllong, i comptarà amb la presència de l'alcaldessa i alcaldable Marta Farrés.
La cap de llista dels socialistes a Sabadell parlarà aquesta tarda sobre la mobilitat ferroviària. En aquest acte s'espera que Marta Farrés es pronunciï en la que és una de les grans infraestructures pendents i més reivindicades a la ciutat, la reclamada estació de Rodalies de Sabadell-Canllong. En el programa electoral del Partit Socialista Sabadell, per aquestes eleccions del 28 de maig, es destaca que, tot i que consideren que Sabadell és una ciutat ben connectada a nivell de transport públic ferroviari, són conscients que encara queden aspectes que cal millorar. En aquest sentit, afegeixen que des del Partit Socialista de la ciutat es comprometen a lluitar per la construcció de l'estació de Sabadell-Canllong de Rodalies. Si l'estació de Sabadell-Canllong fos una realitat, se sumaria a les estacions ja existents de la línia 4 de Rodalies a Sabadell i es situaria entre les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Est, concretament al barri de Canllong, a la Ronda d'Europa, al seu punt per la plaça Lisboa. Aquesta infraestructura és una llarga reivindicació dels veïns i veïnes del barri de Canllong, per la qual l'alcaldessa i alcaldable Marta Farrés ja ha mostrat en més d'una ocasió el seu vot favorable. En aquest darrer mandat, l'alcaldessa Marta Farrés ha assegurat en diverses ocasions el compromís del seu govern per lluitar i aconseguir fer realitat aquest projecte pels veïns i veïnes de Canllong. De la mateixa manera, també ha considerat que cal estendre el transport ferroviari a altres barris de la ciutat que ara mateix no disposen de cap estació de tren. L'estació de Sabadell-Canllong estava projectada en el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona fins al 2015 del Ministeri de Foment, però a hores d'ara no hi ha cap previsió de quan podria executar-se i convertir-se així en una realitat per la ciutat de Sabadell. Entre les propostes de mobilitat del Partit Socialista per a aquestes eleccions municipals, també destaquen la unió de dos aparcaments, el del doctor Robert i el de Ferrocarrils a la Generalitat de Catalunya, o bé l'aposta per aconseguir que la mobilitat a la ciutat sigui més sostenible. També hi apareixen l'aposta del partit per fer créixer la xarxa de carrils bici de la ciutat, la implementació de zones de baixes emissions o la convivència a l'espai públic entre vianants i usuaris de diferents tipus de mobilitat. Tot i aquestes propostes, la prioritat per Marta Farrés i el seu equip de cara a un possible nou mandat sembla que seguirà passant per la construcció d'aquesta estació de Sabadell-Canllong de Rodalies.
Esquerra es compromet a invertir 20 milions d'euros durant els pròxims 4 anys en la transformació urbanística de la ciutat si arriba a l'alcaldia. Gabriel Fernández, número 1 del partit, ha detallat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio en què consisteix el projecte Sabadell Respirar, com l'han batejat.
Son propuestas a todos los distritos. Tenemos al norte, tenemos a los 7 distritos. Los 7 distritos tendrán una propuesta de Sabadell Respira, que es la joya de la corona de esta propuesta, porque simboliza el cambio real urbanístico. Yo siempre defenso que el urbanismo en política municipal es la principal eina que tenemos para hacer ciudades más amables, más bonitas, que nos podemos sentir orgullosos, más sanas, más salud para nuestra gente.
Sobre mobilitat, Fernández també ha fet referència al paquet d'obres que s'han engegat al final d'aquest mandat.
L'alcaldable d'Esquerra Republicana ha qualificat les actuacions de merament estètiques i creu que no serviran per treure cotxes de la Gran Via.
Amb reparacions estètiques, que són florcites i coses que no canvien. Jo sóc usuari de la Gran Via, com molta gent, perquè per entrar a casa necessito entrar per la Gran Via. I no ha canviat res, absolutament res. Bueno, ara que estan en obres és pitjor.
En aquest sentit, ha defensat un bypass entre la C-58 i la B-124, la carretera de Castellà, soterrada en bona part, mentre que ha tornat a declinar la construcció de la Ronda Nord.
Què ha dit sobre possibles pactes l'endemà de les eleccions?
Fernández ha tancat la porta a un possible pacte amb el PSC i ho ha justificat amb que tenen models de ciutat completament antagònics.
Perquè la ciutat necessita la concurrència de tothom. De tothom que tingui un marc. Jo no puc pactar amb el PSC, que és un partit que no reconeix el dret democràtic a l'autodeterminació, que fa el que fa amb la llengua catalana en la gestió, que nos porta de nou al passat, que nos porta de nou a aquesta lògica clientelar de la gestió pública. No tinc res a veure, i que tenim un model totalment diferent.
Per tot plegat, el candidat a l'alcaldia per Esquerra ha defensat que el vot de la seva formació és l'única garantia de canvi.
La Crida proposa transformar tots els barris de Sabadell a partir de les reivindicacions dels veïns. Per a la formació anticapitalista és molt més important dotar d'eines la ciutadania perquè pugui decidir com vol que sigui el seu entorn, que no pas dissenyar projectes des d'un despatx i sense el coneixement dels barris.
L'alcaldable de la Crida, Anna Nivalero, apunta el perquè d'aquesta aposta.
La gent del barri és la que coneix amb més fidelitat i de manera més quotidiana quines són les mancances i les necessitats. I, per tant, això s'ha de construir amb les veïnes i veïns del barri. No pot ser que algú s'il·lumini amb idees i que vagi decidint posar bolets aquí i allà sense comptar amb les veïnes.
Valero assegura que la participació ciutadana per a la transformació urbanística de Sabadell és factible, malgrat les limitacions que suposa l'administració local. Ha apuntat com es podria fer realitat.
És factible a partir del nostre programa que vam deixar aprovat del Pla de Participació, que en aquest mandat s'ha anat concloent amb un reglament de participació en el qual, com a Crida, hem fet diverses al·legacions perquè justament aquest reglament que s'ha aprovat en aquest mandat queda molt lluny de l'esperit del Pla de Participació.
L'alcaldable de la Crida ha fet aquestes declaracions acompanyada de diversos integrants a la candidatura des del mercat de Campoamor. Per als anticapitalistes, aquest és el millor exemple d'un barri que no ha estat escoltat quan ha manifestat les transformacions que volia.
Traslladar el bilingüisme del carrer a les institucions és l'objectiu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell.
Aquest dijous, el diputat del Congrés de Madrid, José María Espejo, ha donat suport a l'alcaldable de Ciutadans, Joan García, que ha explicat el plantejament a la plaça de Sant Roc.
Nosaltres, una de les grans banderes que hem portat sempre, que sempre hem defensat a l'Ajuntament de Sabadell, és la realitat o implantar una realitat que tenim al carrer a les institucions, que és l'ús de les dues llengües de forma natural, de forma fàcil, de forma totalment adequada.
García també considera que aquest suport s'ha de traslladar a la creació cultural.
Volem que això es porti a la cultura, no? Tenim una cultura molt institucionalitzada, nosaltres defensem una cultura més oberta, més dirigida a la realitat del carrer, a la realitat dels ciutadans, que hi hagi una capacitat de portar a la ciutat la gran creativitat que hi ha a Sabadell, i aquesta creativitat ha de ser en els dos idiomes oficials perquè és el que veiem al carrer.
Ciutadans considera que l'alcaldessa Marta Ferrés només fa servir el castellà en campanya.
En Comú Podem acomiadarà la campanya electoral en Jaume Asens, el diputat i president d'Unides Podemos. Ho faran un acte informatiu al Vapor Pícit, on donaran a conèixer les seves propostes en matèria de cultura i memòria històrica.
L'alcaldable Joan Mena continua reforçant la seva candidatura amb la plana major del partit. Després de publicar dos vídeos on la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el qualifiquessin de la millor opció per governar a Sabadell, avui Mena n'ha publicat un altre amb el ministre de Consum, Alberto Garzón.
Sabadell es una ciudad con una larga tradición de lucha social, de movimiento obrero. Creo que es muy importante que tú puedas conseguir ese reconocimiento. Estoy seguro que lo vas a lograr, porque tenemos muchos retos como sociedad, retos sociales, económicos, ecológicos, que empiezan desde lo local. Y por lo tanto, desde ahí hace falta que haya gobiernos valientes, que no pacten con la derecha, sino que sean capaces de poner en marcha políticas de izquierdas.
Pel que fa a l'anunci d'avui amb el diputat i president nacional del partit, Jaume Asens, Mena vol incloure el Vapor Pícit dins del pla de museus que contempla Sabadell en Comú Podem. Els detalls els concretaran aquesta tarda.
Junts per Sabadell ha presentat les seves propostes en matèria de mobilitat amb la Ronda Nord com a execució que consideren imprescindible.
El candidat Lluís Matas ha destacat que el seu pla de mobilitat pivota sobre un eix central, la renovació de la Gran Via, però considera que aquesta renovació no es pot dur a terme sense l'execució de la Ronda Nord. Amb la Ronda Nord, Matas ha defensat que es podrà realitzar la seva proposta de renovació de la Gran Via per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.
Aquesta autopista urbana que travessa Sabadell de nord a sud, 7 quilòmetres, que afecten a tots els barris i que, evidentment, doncs, fan de Sabadell una de les ciutats més contaminades de l'estat espanyol. Això afecta la qualitat de vida de 53.000 veïns i veïnes que hi viuen a l'entorn.
El pla de mobilitat de Junts inclou també mesures per millorar la xarxa d'autobusos, l'aparcament públic o la creació d'una xarxa de carrers cívics.
El PDeCAT ha presentat en un acte davant la militància la nova llei del mecenatge impulsada pel partit al Congrés dels Diputats.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldable Sabadell, Amadeu Papiol, i el parlamentari del grup del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Genís Boadella. L'objectiu de la nova llei és promoure i fomentar les donacions i el micromecenatge a entitats socials, esportives o bé culturals. Genís Boadella ha destacat quins són els tres pilars de la nova llei.
El primer seria aquest, ampliem l'àmbit de les activitats pròpies de mecenatge. El segon seria, millorem el tractament fiscal d'aquelles aportacions que es fan en l'àmbit d'aquest mecenatge, també les aportacions recurrents. I un tercer pilar molt important és el d'ampliar el concepte de donació, el concepte d'aportació.
Genís Boadella també ha destacat que la nova llei promoguda pel PDeCAT ha estat l'única proposició de llei que s'ha aprovat al Congrés provinent d'un grup que no és ni el govern ni els socis preferents del govern.
Sàntim Sabadell ampliarà les funcions de la unitat canina de la policia local. És una de les mesures que vol implementar en matèria de seguretat. Segons l'alcaldable de la formació, Marta Morell, és necessari que els agents puguin treballar més transversalment.
Poden contribuir a fer més eficaç les actuacions del nostre ajuntament si la policia municipal treballa més transversalment amb altres àrees del consistori.
Morell també creu que s'ha de millorar la implantació de la policia de barri.
I el dia 28 de maig segueix la programació especial a través del canal de Twitch de l'emissora, la 94.6 de l'FM i les xarxes socials. El resultat, l'anàlisi i les reaccions. Viu el 28M amb Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Pràcticament les 2:20, el Pla de Rodalies de Catalunya preveu un augment de capacitat de la línia R4 que permetrà passar dels 400.000 viatges actuals als 600.000 l'any 2025. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. L'actual coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, ha participat a la Comissió d'Urbanisme, Transports i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell, on ha exposat els principals reptes d'aquest projecte. Des de la institució sabadellenca, Pere Puig, president d'aquesta comissió, celebra la visita de Macias i denuncia que el sistema de Rodalies no podia continuar com fins ara.
Tenim la xarxa doncs força tensionada, la tenim tensionada perquè s'està actuant en molts punts, és a dir, tenim un excés d'obres, per dir-ho d'alguna manera. Això fa que el número d'unitats en circulació siguin menors, les freqüències doncs disminueixin, es produeixin talls per, com a conseqüència de les reparacions i les intervencions i les obres que s'estan fent.
L'actual coordinador del Pla de Rodalies també ha defensat que l'estació de Can Llong es construirà, tot i que no ha volgut posar-hi cap data.
I sobre Rodalies, nou matí d'incidències, ja s'ha restablert, això sí, la circulació habitual de les línies R4, la que passa per Sabadell, i la R8 entre Martorell i Castellbisbal. Tot plegat després que tècnics de DIF hagin reparat la variada d'infraestructura que s'ha produït aquest matí per una incidència en un tren de mercaderies. Durant la interrupció, Renfe ha reprogramat els horaris de les dues línies i també ha ofert servei al alternatiu per carretera entre Martorell i Molins de Rei. Continuem parlant d'empresaris perquè els sabadellencs confirmen la recuperació dels seus negocis aquest 2023 i demostren confiança en una evolució positiva per als pròxims mesos. Mireia, Julià, bona tarda.
Hola, bona tarda. Segons l'índex de confiança empresarial per al segon trimestre de l'any a l'àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, els empresaris demostren que la marxa dels negocis és positiva. Alhora, les expectatives per al segon trimestre confirmen aquesta tendència. El 61,2% esperen estabilitat i el 24,2% confien en l'augment d'activitat. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, defensa que les empreses s'han adaptat a la situació postpandèmica actual.
Més que ha quedat oblidat, és que ha quedat com una mica de que se sap gestionar, que ens hem situat en aquest entorn inestable i que tot i això, doncs, dins d'aquest entorn, l'activitat s'ha mantingut i la confiança empresarial en que es pugui seguir aquesta activitat i aquests ritmes doncs, pot continuar.
La nota negativa es presenta en les exportacions, on les respostes reflecteixen un saldo a la baixa amb menys 11,5 punts. Només un 9,7% dels empresaris espera augmentar les vendes a l'estranger. Milà responsabilitza el context internacional d'inestabilitat per la guerra d'Ucraïna.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Continuem endavant parlant de salut perquè els centres d'atenció primària de Sabadell han incorporat 10 fisioterapeutes. És la primera fase de les incorporacions de professionals anunciades fa uns mesos pel Departament de Salut i permetran tractar pacients amb trastorns crònics de baixa complexitat i pacients fràgils.
Les lumbàlgies, els dolors a les cervicals, genolls, l'espatlla o el maluc són algunes de les patologies més habituals que arriben a l'atenció primària. Comptar amb fisioterapeutes vol ajudar els pacients a millorar la seva situació, prevenir les malalties musculars i esquelètiques i reduir el consum de medicaments. A més de l'atenció a la consulta, també es preveu que aquests professionals facin un treball comunitari en escoles i entre el col·lectiu de la gent gran a través de diferents activitats. Al conjunt de centres d'atenció primària de la Regió Metropolitana Nord s'hi han incorporat 90 fisioterapeutes, dels quals 35 es troben en ambulatoris del Vallès Occidental. Terrassa concentra 10 d'aquests professionals, la mateixa xifra que Sabadell. També n'hi ha 3 a Sant Cugat i 3 a Rubí.
El Dia Mundial de la Diversitat Cultural a Sabadell se celebra a la plaça Picasso, al barri de Campo Amor, aquest dissabte. La jornada anirà de les 11 del matí fins a les 11 de la nit i està organitzada per Inspira Arrels.
Inspira Arrels és una associació que va néixer ara fa un any amb l'objectiu d'impulsar activitats que mostrin com la cultura pot transmetre una sèrie de valors. És per això que per aquest dissabte ha organitzat tallers, paradetes, concerts i altres activitats familiars. La presidenta de l'Associació de Veïns del Barri, Montserrat Moniente, creu que la festa de les tres cultures tindrà un impacte positiu.
La convivència al barri és bona. Ens agradaria més complicitat per part d'aquests col·lectius i possiblement a partir d'aquest dia trobem gent que es vulgui implicar a l'associació.
La jornada es diu la Festa de les Tres Cultures i fa referència a la musulmana, la jueva i la cristiana.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar.
ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900 231 132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Reprenem la informació a falta de 4 minuts per 2 quarts i ho fem en clau general. El governador de Florida, Ron DeSantis, oficialitza la seva candidatura a la Casa Blanca.
DeSantis ha fet l'anunci a través de Twitter. El governador de Florida es presentarà a les primàries del Partit Republicà de cara a les eleccions presidencials previstes per al novembre de 2024. Algunes enquestes situen Ron DeSantis com el favorit per liderar el partit, fins i tot per davant de l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, que també es postula per repetir com a candidat a la Casa Blanca.
El grup Wagner ha iniciat el replegament de les seves unitats de mercenaris de Bakhmut, la ciutat que ha estat l'escenari dels atacs més ferotges dels últims mesos en el marc de la guerra d'Ucraïna.
El propietari del grup ha anunciat que cediran les posicions i la munició dels soldats de l'exèrcit rus i que la setmana que ve completaran el replegament. Rússia va assegurar el cap de setmana passat que havia conquerit la ciutat de la regió de Donetsk. Ucraïna no ho ha confirmat.
Mor la llegenda del rock Tina Turner.
Tina Turner, considerada una de les més grans artistes de tots els temps, ha mort als 83 anys a la seva casa de Suïssa després d'una llarga malaltia. Se la recordarà per temes com The Best, We Don't Need Another Hero o What's Love Got To Do With It. Turner estava retirada dels escenaris des del 2013.
Cultura.
Avui comença la segona edició del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, que des d'aquest dijous i fins a l'11 de juny anirà presentant propostes, si la pluja ho permet, arrencant els caps de setmana musicals. Say what it feels before it feels. Say what it feels like you don't hold. I'm gonna fall for you. I el primer és la sabadellenca Generant, a qui ja escoltem i que en poques hores estarà oferint el seu repertori al públic del festival.
Amb només 25 anys, Generant està presentant un àlbum Intuition on no només demostra la intuïció, sinó que fa palès que té les coses molt clares. En una entrevista al programa Al Matí explica que s'apropa als 15 anys en el món de la música. De fet, hi és des dels 11 anys i per recomanació materna.
La gràcia és que jo quan tenia quasi 11 anys em volia apuntar a classes de ball amb les meves amigues. Totes ja estaven anant a classes de ball i van, vinga, va, apunta't. Li dic a la meva mare i la meva mare em diu amb una condició, que t'apuntis també a classes de cant. Perquè la senyora m'havia escoltat cantar amb el cinguestar a casa. I bueno, jo plorant sincerament fins a les classes de cant, que no vull, passo fatal, quina vergonya. Bueno, tot el que va passar al llarg dels anys, que vaig deixar el ball, tot i que encara ballo una mica, però jo em vaig quedar amb el cant.
La resta de la teca d'avui la porten Héroes de l'Antàrtida, una banda que homenatja els millors grups de pop espanyol dels anys 80 i els 90. En aquest sentit, pesa l'obra de Mecano, un dels grups que compta amb més èxit al seu repertori. Àgueda Coll, cantant d'Héroes de l'Antàrtida, la repassa.
Hoy no me puedo levantar, me cuesta tanto olvidarte, en la puerta del un año más, la fuerza del destino, cruz de navajas, aire, bueno, es que totes les que podem fer dins del temps que tenim i que són i han sigut importants dins de Mecano, no? Maquillaje, Marco a Venus.
Coll explica que el problema ve que quan volen treure alguna cançó del programa, una tria gairebé impossible. Des del 2009 està en marxa aquest grup del tribut.
Vale. Uf, com ho fem?
El temps.
Previsió, Luis Mi Pérez, bona tarda.
Molt bon dia. Molt pendents dels ruixats i de les tempestes que anirem tenint al llarg de les properes hores. A hores d'ara ja es van congriant, sobretot al Camp de Tarragona, també a l'àrea metropolitana de Barcelona, i molts altres ruixats també estan apareixent cap al Prepirineu. Atenció a les immediates 4 a 6 hores, perquè a gran part de Tarragona, de la Catalunya central, del Prepirineu, de Barcelona i Girona, i també a l'àrea metropolitana de Barcelona, tindrem pluges importants, en algun cas amb tempestes fortes i amb alguna calamarsada. De mica en mica s'aniran obrint algunes clarianes cap a l'Empordà, ja al llarg d'aquest vespre, i atenció també cap a les Terres de l'Ebre, perquè en vista aquesta vesprada i nit, acabarà plovent amb ganes. Demà el temps s'ha de ser ja més tranquil, però atenció perquè al matí, a les Terres de l'Ebre, encara estarà plovent de valent. Tot plegat amb una temperatura que tirà cap avall, un ambient més fresquet al llarg d'aquesta propera tarda. Ho seguirem a la xarxa.
2:15 en punt, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres tornem demà a partir de les 2:00. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.